I, primer que res, agrair a Xavier Pla la invitació a participar en aquest col·loqui sobre Joan Hostalric, sobretot si tenim present que segurament molts de vosaltres que heu estudiat a fons, a més i molt brillantment, per exemple, tu mateixa, l'obra de Joan Hostalric, haureu pogut constatar la inconstatabilitat dels meus treballs sobre Joan Hostalric, és a dir, no he publicat encara res sobre Joan Hostalric, que és una figura que m'apassiona, per descomptat, però sospito que l'interès de Xavier Pla per convidar-me a aquest col·loqui ve d'una petita digressió en el Morras a Catalunya, en què recuperava un text de Joan Hostalric que es titula Per un humanisme espiritualista i que és un article publicat a la revista Després en 1934, interessantíssim i problemàtic, d'altra banda. Sospito que d'allà venen les confiances desmesurades que el Xavier Pla ha dipositat en mi per aquest matí i bé, espero no decebre amb aquesta ampliació d'aquella petita promesa. D'altra banda, reconec que el centre de gravitació d'aquest col·loqui són sobretot els diaris. Jo no em centraré en els diaris per una raó que té a veure amb el corpus a partir del qual treballaré, i és que aquests diaris no estan accessibles, o no sé si existeixen ben bé al mateix nivell que els altres. I d'altra banda, la decisió estratègica era centrar-me sobretot en un determinat tipus d'escrits de Joan Hostalric i una determinada època que podrien fer-la coincidir amb diverses cronologies dins de l'obra de Joan Hostalric, diguem-ne l'elaboració de Fènix o l'esperit de la Renaixença, dins de la història de Catalunya i de la història d'Espanya, els anys de la República, el període que aniria del 31 al 36, que és també el període crític de l'ascens del nazisme a Alemanya, un altre factor al meu entendre determinant, i que és un període que es tanca amb la participació unes setmanes abans del començament de la Guerra Civil Espanyola de Joan Hostalric en la conferència en el Saint-Étienne de Budapest sobre un nou humanisme, que a més és una iniciativa de la Societat de Nacions, de l'Institut Internacional de Cooperació Intel·lectual, que a més està coprotagonitzat en bona mesura per Joan Hostalric, com després la seva tasca amb la UNESCO confirmarà també amb escreix. Són els entretiens estranyíssims perquè podríem dir que és un dels punts clau de la sortida en fals del Tractat de Versalles i un dels errors, diguem-ne, culturals de l'error del Tractat de Versalles és que, per exemple, s'organitzen una sèrie de col·loquis, uns entretiens, diuen ells, que comencen el 1932, centenari de la mort de Goethe, amb un col·loqui a Frankfurt, en el qual no hi ha ni un sol alemany convidat a participar, excepció feta, com també es va repetint al llarg de les altres entretiens, de Thomas Mann, que com tots sabem no va escriure mai les consideracions d'un apolític, no va ser mai la persona que va fundar el terme revolució conservadora, perquè tot això evidentment s'ho havia fet perdonar al llarg dels anys, de manera, d'altra banda, molt coherent i molt lògica i molt elogiable. És a dir, aquestes rectificacions són sempre de lloar. El que passa és que tampoc no és de lloar el fet de que, precisament, el fragment en qüestió en què Thomas Mann funda el concepte de revolució conservadora que després divulga Hofmannsthal quedi exporgat, quedi amputat de les obres completes de Thomas Mann i mai més no en tornarà a parlar. L'entretien de 1936 a Budapest, cap a un nou humanisme, a més, representa molt, molt clarament quin era l'esperit d'aquest entretien. Hi ha gent intel·ligentíssima i potentíssima en aquest entretien, i en aquest de Budapest hi ha Paul Valéry, hi ha Jean Piaget, hi ha Thomas Mann mateix, hi ha el mateix Joan Hostalric, hi ha Georges Duhamel, hi ha el bo i millor de la intel·ligència europea o d'una certa intel·ligència europea de caràcter de l'aristocràcia de l'esperit. Gent, com dic, interessantíssima, intel·ligentíssima i també Salvador de Madariaga, que hi hem de fer. En tot cas, la participació d'Hostalric en aquest entretien podríem considerar que és una síntesi i una il·lustració perfecta de quin era l'esperit que animava Fènix o l'esperit de la Renaixença i de què significa, al meu entendre, aquell llibre en un marc europeu. És a dir, el fet que aquesta conferència, no em puc entretenir en l'entretien per raons de temps, però sí que voldria deixar molt, molt clar que és la destil·lació perfecta del treball de dècades de Joan Estelrich, del qual una mostra molt més eixamplada, molt més ampliada, seria precisament el Fènix o l'Esperit de la Renaixença. Del qual m'agradaria llegir-vos les últimes paraules, si em permeteu, una mica com a síntesi. Diu: en el moment de posar punt i final a aquest llibre, sóc conscient del fet que la doble fe en el meu país i en l'esperit, del qual parlo en el pròleg, en el curs d'aquestes reflexions només ha pogut ser insinuada i no pas desenvolupada. La fe ferma i tranquil·la en el meu país i en la missió del meu país és una força anímica que ens ha d'unir a tots. Precisament per això no l'hem de barrejar amb programes particulars de tipus econòmico-polític. Aquesta fe és una confessió i una professió de fidelitat al nostre poble, a la seva terra, a la seva llengua i al seu imperi. Només així podrà arribar a unir, a formar una comunitat. Ha de ser una afirmació espontània, no una teoria pensada. Ha d'arrossegar, no separar. Hem de viure aquesta fe, però no podem convertir-la en un programa intel·lectual. La fe en l'esperit, en canvi, ha de desplegar-se en una teoria de l'esperit i ser objecte d'una exposició filosòfica. És sota aquest signe que han d'unir-se i veure's confirmades la fe en el nostre país i la fe en l'esperit. Els lectors de Joan Estelrich haureu detectat que us sona la música, però no la lletra. És a dir, són unes paraules que pot firmar perfectament Joan Estelrich, però que no són de Joan Estelrich. Són, concretament, l'epíleg d'un llibre d'Hans Robert Curtius, Deutscher Geist in Gefahr, publicat en 1932 en tipografia gòtica a la Deutsche Verlag de Stuttgart i Berlín. Aquest llibre, al meu entendre, és el llibre clau per entendre Fènix o l'esperit de la Renaixença. És un llibre que no s'ha tornat a editar ni tan sols en alemany des de 1933. Un llibre del qual Curtius no renega en cap moment. És un pamflet molt ben escrit, molt, molt ben argumentat, que a més és el procés de maduració i de sedimentació d'una sèrie de reflexions sobre la crisi de l'humanisme i sobre les possibilitats d'un nou humanisme que comença en Curtius en 1918, amb les primeres publicacions respecte a aquesta crisi de l'humanisme i el nou humanisme, i que, d'altra banda, està completament travessat per la pèrdua d'Alsàcia i Lorena per part d'Alemanya, que torna a ser França. Recordem que Curtius és nascut a Tann, per tant, a Alsàcia, i que s'instal·la com a filòleg, com a erudit, sempre en universitats des de la finestra de les quals es podia veure el Rin. I, per tant, aquella part del seu país que havia passat a ser part de França, país al qual estimava profundament, tot i que li demanava que renunciés a detalls mínims de la seva idea de civilització, com per exemple l'esperit republicà i el racionalisme. No és poc per a demanar-li als francesos que renunciïn a alguna cosa en nom del diàleg entre França i Alemanya. Doncs bé, l'Esperit d'Alemanya en perill és un pamflet que a més conté fins i tot algun passatge antisemita molt, molt problemàtic i que tanmateix respon al mateix esperit que la redacció, per exemple, de la rebel·lió de les masses d'Ortega i Gasset. En tots dos casos, Ortega i Curtius estan travessats pel Charles Morin, i la major part del Fènix o l'esperit de la Renaixença podríem dir que també està molt, molt travessat per l'esperit de Charles Morin, per descomptat, també més del que sembla per Ortega. Recordem que, a més, Ortega i Gasset és el gran divulgador, sense citar-lo en cap moment, de Charles Morin en el pensament espanyol. És d'aquelles empremtes indocumentables, perquè no hi ha una citació, no hi ha ni una sola citació, pràcticament cap ni una, en Ortega de Charles Morin, i en canvi, si tu extirpes tot el pensament de Charles Morin que hi ha en Ortega, pràcticament desapareix la meitat d'Ortega. Queda només José Gasset. Dit això, a Curtius li passa exactament el mateix. Curtius no pot prescindir de Charles Morin en cap moment. Sense la idea d'elitisme aristocràtic, sense la idea dels ideals de selecció i contrarrevolucionaris i catòlics de Charles Morin, Curtius, com a filòleg, és inconcebible. Per tant, si insinuo que Fènix o l'esperit de la Renaixença és la reescriptura de l'esperit alemany en perill per part d'Estelric en clau catalana, no és per dir de cap de les maneres que sigui un plagi l'un de l'altre. Això, per descomptat, ho podríem solventar dient que en realitat és una tradició. Com que no és un plagi, és una tradició. Però aquesta tradició és, a més, al meu entendre, profundament necessària, perquè és una tradició filològica. I aquí és on comencen els problemes. Perquè Ors, com deia Josep Pla, i a més bastant raonable, estava condemnat a crear una mena de senius menors, i potser això és just o injust, no em pronunciaré al respecte, però jo diria que si fem un raonament semblant parlant del tàndem Curtius-Estelric, Curtius estava destinat a crear Curtius menors a Alemanya, la qual cosa va ser radicalment impossible. El Curtius menor que produeix Curtius en aquells anys es diu Joan Estelric. I a més, el Curtius menor, que és Joan Estelric, en canvi a Catalunya té una funció major. O dit d'una altra manera, algú s'imagina la cara que hauria posat en Robert Curtius si algun deixeble seu hagués pogut dirigir col·leccions com les que va impulsar a dirigir Joan Estelric a Catalunya? Algú pot imaginar-se què seria el projecte filològic conservador d'en Robert Curtius amb una Bernat Metge als prestatges i no envoltat com estava d'uns becaris afins al partit nazi que li servien d'una mica de trinxera per evitar determinades complicacions polítiques que d'altra banda tampoc no li incomodaven massa? A partir d'aquí, si Estelric és un Curtius menor amb una funció major a Catalunya, Fènix o l'esperit de la Renaixença, al meu entendre, pren un relleu i una categoria absolutament extraordinàries. No puc, no tinc temps en la participació avui oral, però espero en la versió escrita si pot desenvolupar una comparació fil per randa de tots els passatges del llibre de Curtius del 32 amb el Fènix o l'esperit de la Renaixença, i em sembla que la dependència d'un llibre a l'altre és molt, molt manifesta. Abandono pel moment això, ara hi tornaré, però abans voldria fer una petita digressió, perquè tots som víctimes dels nostres prejudicis, en algun cas, per evident explicació política, però d'altra banda, des d'un punt de vista hermenèutic, és impossible no ser enmig d'un garbuix de prejudicis. Però hi ha un prejudici que jo crec que hauríem d'analitzar més afuadament, perquè revisant aquests dies bibliografia sobre Joan Estelric, em vaig trobar un article del professor Jaume Pòrtolas que em va produir una profunda irritació. I ho dic en el sentit més planer del terme irritació. Irritació, en aquest cas, no té cap caràcter despectiu. Senzillament, jo sentia una certa incomoditat per la incomoditat que Jaume Pòrtolas mostrava envers el Fènix o l'esperit de la Renaixença. En aquell article, publicat a la revista Els Marges el 2002, Pòrtolas afirmava que allò que neguiteja llegint el Fènix o l'esperit de la Renaixença, que compara amb el plaer que li produeix entre la vida i els llibres, un gran llibre d'altra banda, ja s'ha dit aquí, és la sensació marejadora que el discurs humanista d'Estelric és tan vague, tan tornassolat, tan genèric, que de fet es podria posar al servei de qualsevol causa, fins i tot, per què no, la franquista. No. De qualsevol causa, no. De la mateixa manera que Curtius, en l'esperit alemany i el perill, està reaccionant contra precisament la rebel·lió de les masses, però manté una asimetria molt, molt calculada entre com l'inquieta les masses soviètiques i com l'inquieta, aquí baix, més aviat aquesta inquietud, les masses feixistes, per exemple, no té cap problema amb el feixisme italià. De la mateixa manera que hi ha aquesta asimetria, no podem dir que el Fènix o l'esperit de la Renaixença pot ser la coartada ideològica humanista de qualsevol ideologia. No, forma part de la revolució conservadora. La revolució conservadora a Catalunya té dos noms clau, un és Eugeni d'Ors, per descomptat, i l'altre és Joan Estelric. Però al meu entendre, fins i tot, si ho analitzem en una altra òptica, no general sinó particular, fins i tot Joan Estelric representa millor la revolució conservadora a l'estil de Curtius vinculada a l'humanisme filològic que no pas l'Ors, una mica vaga i imprecís. Pòrtules afegeix que la impostació retòrica humanística en el pitjor sentit del món del Fènix és un postís evident dictat per la necessitat d'emprar mots indirectes i un llenguatge engolat i rimbombant al servei d'una causa política, el catalanisme conservador, que si per una banda no gaudia en aquell moment del fervor popular, del favor popular, sobretot es debatia entre contradiccions molt greus. Clar, aquí crec que ja queda molt, molt clara la raó de la meva irritació. Primer perquè evidentment és tot un apriorisme relatiu a la funció de l'humanisme i de la retòrica humanista en la revolució conservadora i en els moviments polítics conservadors, que d'altra banda, efectivament, a Catalunya en els anys 30 no eren precisament dominants ni determinants, hi havia una pugna i unes tensions, però l'afirmació de Jaume Pòrtules jo crec que hauria de ser profundament revisada. Però no és això el que m'irrita és l'extirpació de la filologia com a part del problema que està al·ludint. La filologia és una peça clau sense la qual no s'entén la revolució conservadora. Sense la filologia, sense la tasca filològica de Curtius, que recordem-ho, es retira a estudiar el llegat medieval de la literatura europea de matriu llatina durant els anys de l'ascens del nazisme i la Segona Guerra Mundial, és a dir, els treballs preparatoris de literatura europea i de mitjana llatina, sense aquesta retirada no s'entén una part del problema. Quina és la diferència entre Estalric i Curtius? Una només. Curtius és un romanista. Ser romanista a Alemanya en aquests anys significa exactament el que el Fènix o l'esperit de la Renaixença Estalric defineix en els següents termes. Els humanistes no són només filòlegs, són poetes, són artistes, són filòsofs, són polítics, tot plegat, homes d'acció. Això és Curtius entre 1918 i 1939. Un home d'acció que, a més de fer-se càrrec de tot el llegat medieval de les literatures de la romanitat, a més d'això, està escrivint un dels millors llibres sobre Proust que s'ha fet mai. Un dels millors llibres sobre Balzac, bueno, no, tampoc no és cert, és a dir, un bon llibre sobre Balzac, interessant a estones, però un llibre sobre Balzac importantíssim, que està participant activament en l'anàlisi del el que anomena els treballadors de l'esperit francesos, que a més està promovent tota una sèrie de moviments i participant, per exemple, en els diàlegs de Pontigny, en temps real, és a dir, està intentant d'articular la cultura europea des d'Alemanya, en part contra França, tot i admirar França. Per tant, un romanista a Alemanya és un home d'acció en passat, en present i fins i tot en futur. Exactament el mateix que Joan Estelric. Quina és la diferència entre Joan Estelric i Curtius en aquest moment? Que Joan Estelric no es retira i no se sepulta a si mateix en un dolç recer d'erudició medieval. Estelric continua escrivint sobre el present. I no només sobre Leopardi, i no només sobre Kierkegaard o Kierkegaard, d'altra banda, sobre Conrad, les pàgines sobre Conrad em sembla que és del millor que ha escrit Joan Estelric i són injustament oblidades, al meu entendre sempre. Per tant, reprenent un títol de Conrad, estem parlant de dues històries d'inquietud. Aquestes dues històries d'inquietud, la inquietud per la massa en Estelric com en Curtius, són compartides però tenen un tronc compartit que podríem dir que és humanista-helenista, o humanista-romanista, i després hi ha una bifurcació molt, molt evident. Ara, també he de dir una qüestió, i és que em sembla que la retòrica indirecta que assenyala Pòrtules en Joan Estelric del Fènix, jo no la veig. Jo no veig aquesta retòrica indirecta impostada. Aviam, a mi em sembla molt, molt directe, llegiré només tres fragments, afirmar que hi ha un ideal totalitari de l'home i de la humanitat. Em sembla directíssim. També em sembla directíssim que un poble surt del caos per entrar en la norma, surt de la decadència per entrar en la renaixença, quan uns homes s'erigeixen en conductors i directors del destí col·lectiu. Aquests directors són la consciència del poble. A mi no em sembla indirecte això. Prou sabem que el predomini del seny és essencialment aristocràtic, com també sabem que ho és el domini de la justícia i de la veritat i de la bellesa. però una forta consciència del poble troba i eleva les seves seleccions representatives perquè realitzen els seus conceptes. La millor democràcia serà aquella en què el sector plebeu sigui menor o domini menys. Tampoc no em sembla gaire indirecte. Per tant, clar, jo diria que del que es tractaria seria d'explicitar aquest tot directe, absolutament directe, d'un llibre que és cert que presenta una redacció de vegades una mica esquemàtica. Una cosa no treu l'altra, però que sigui esquemàtic, perquè també ho és l'esperit alemany en perill de vegades, no vol dir que no sigui un llibre meditat i que no sigui un llibre que respongui a una necessitat. A diferència d'altres criteris, crec que aquest de si és un llibre necessari podria aplicar-se de manera molt, molt sensata, en el sentit que John Estelrich analitza o fa un estudi comparatiu, vagament comparatiu si voleu, però comparatiu, entre èpoques de decadència i èpoques de renaixença o ressorgiments, com l'italianitza una mica el terme de vegades, com bé ha assenyalat Sílvia Coll. I aquesta manera de pensar els ressorgiments o les renaixences de manera comparativa parteix precisament de l'excepcionalitat catalana. Aquesta excepcionalitat catalana significa senzillament una qüestió fonamental, i és que en el moment en què efectivament la decadència d'Occident s'està produint pràcticament a tot arreu, recordem que, insisteixo, l'esperit alemany en perill, Curtius el planteja com una defensa de l'Occident. Un títol que després en el Game Assy també posarà damunt de la taula. Hi ha una necessitat de defensar l'Occident, però defensar un Occident en crisi. En canvi, l'únic lloc d'Europa on aquesta crisi en realitat no es dona, sinó més aviat que coincideix amb un període de ressorgiment, és a Catalunya. I per tant, l'estudi comparatiu d'aquests instants de renaixement o de renaixença des de Catalunya té ja dos puntals fonamentals. Primer, una figura com Estelrich, que és un Curtius menor en funció major, i una situació excepcional a Catalunya en què, en un moment en què Occident està perdent peu, resulta que Catalunya s'està consolidant com un projecte humanista polític vinculat, per un costat per descomptat, al projecte noucentista, però sense obviar alguns aspectes al moment entre fonamentals en el pla polític del modernisme. Clar, aquí és on la figura de Curtius jo crec que hem de fer un esforç per situar-lo en el diàleg explícit amb Estelrich. Hi ha dos termes que utilitza contínuament Estelrich en Fènix, bueno, en altres llocs també, per descomptat, però en el Fènix, l'utilitza constantment, que és iniciativa, iniciació i iniciativa. Aquests termes no els utilitza per casualitat. Els utilitza precisament perquè ha pogut llegir, i els ha llegit molt bé, alguns capítols de l'esperit alemany en perill, com a mínim. No sé si el llibre és sencer, això no ho puc demostrar. Segurament a la biblioteca del provincial de Palma podríem trobar alguna pista al respecte, però no és del tot important o determinant que hagi llegit l'esperit alemany en perill. De la no ressenya per un article que sí que recull arguments d'aquell llibre, que és Per un humanisme espiritualista, se'n desprèn que sí. Però tinc altres raons per pensar que potser les fonts directes, les més explícites, són unes altres. Primer, perquè l'esperit alemany en perill es publica en 1932. En 1932 algun d'aquests capítols ja s'ha publicat en forma d'article a Alemanya, abans de sortir en forma de llibre, però en una part d'Alemanya que està situada al mig de la Mediterrània, que es diu Mallorca, la revista La Nostra Terra, es publica un dels capítols, L'abandó de la cultura, en dos lliuraments de la revista La Nostra Terra, concretament del gener i del febrer de 1932. L'abandó de la cultura és una traducció una mica imprecisa del terme abbau, que significaria abandó i odi, que és el fenomen contra el qual reacciona Curtius en la seva política de l'esperit humanista, i la seva denúncia de la crisi de l'humanisme i la possibilitat d'un nou humanisme passa precisament per fer front d'alguna manera a l'abandó odi a la cultura. I estem parlant d'Alemanya. Per tant, és l'enfonsament de la idea de Bildung. I em sembla molt encertat el final de la conferència de Sílvia Coy, precisament per això, perquè la història del fracàs del nou humanisme a Alemanya és la història de la destrucció de la Bildung. Una destrucció que va ser absolutament conscient, absolutament planificada i absolutament vinculada a la filologia. Sense textures filològiques, aquella destrucció de la Bildung, que recordem-ho, era el que permetia l'accés a la ciutadania, entre d'altres dels jueus, no s'entén. I Curtius, efectivament, durant molt de temps, utilitza el terme Bildung, els temps en què publica els seus llibres en una editorial participada per un copropietari jueu. Aquest és el primer llibre que publica sense la participació d'un editor jueu. I a més, si em permetreu que ho mostri, en tipografia gòtica, la qual cosa en 1932 no deixa de resultar molt més que simbòlic. D'altra banda, en 1932, en Robert Curtius visita Barcelona a iniciativa de Joaquim Xirau i pronuncia una conferència sota el títol El sentit de l'humanisme, de la qual la premsa va donar bastant ressò, i en la qual Curtius, en 1932, en el Seminari de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, arriba a dir: vosaltres, el vostre país, es refereix a Catalunya, tot i que aquesta conferència la va pronunciar en diversos llocs, us trobeu en un moment de ressorgiment que jo desitjo que sigui pròsper. Per descomptat, no s'està referint a la República, perquè la República, ahir, més aviat el posaria bastant frenètic. Però en el meu país i també a França, tothom s'adona que passem una època particularment agitada. En una situació així, hom gira els ulls cap al camí de la història per veure quan s'ha produït una situació semblant i per treure'n la lliçó adequada. Doncs bé, una situació anàloga la trobem en l'alta edat mitjana, època també caracteritzada per una gran agitació espiritual i política. Crec que capta molt, molt bé què està passant a Catalunya i això només pot ser producte d'un diàleg bastant potent, sí, amb tot el que acabo de dir. D'altra banda, en 1934, l'humanisme com a iniciativa també es publica, és l'últim capítol de l'Esperit Alemany en Perill en la revista d'Occidente, i a més, l'Esperit Alemany en Perill, i això sí que em fa pensar que Estelric ha assistit a la conferència i ha llegit complet el llibre, el Fenix o l'Esperit de la Renaixença, constantment cita uns versos de Hölderlin que parlen de que el perill hi ha també la salvació. Són precisament, que estan en què curiós, quina casualitat i quina coincidència, l'epígraf amb què comença l'Esperit Alemany en Perill. Bé, no sé si he posat en perill algunes conviccions sobre l'obra de Joan Estelric, espero que no, però en tot cas voldria quedar-me amb aquesta qüestió. Sense estudiar a fons la dimensió filològica, en el sentit de que cal una història intel·lectual de la filologia a Catalunya, sense aquesta dimensió no sabrem exactament a què es refereix Joan Estelric quan parla d'un nou humanisme a Budapest en 1936, del qual text de 1936 voldria llegir-vos només una mena de petita enumeració dels propòsits d'aquest nou humanisme. Predomini de la qualitat, sentit de l'essencial i mètode susceptible d'extreure l'essencial de les coses i dels fets. Essència d'Europa, essència de Catalunya, revolució conservadora, terme que utilitza revolució conservadora en Fènix, Joan Estelric. Òrgan d'equilibri de les civilitzacions, realització integral de l'home, tria dels valors educatius de cada civilització, esforç educatiu per tirar endavant, per extreure de l'home totes les seves possibilitats. Llum, eco, relleu sobre els sentiments permanents de l'home. Capacitat d'alliberar-nos de nosaltres mateixos, de sortir de nosaltres mateixos. Permanència de l'ànima, sentit poètic i religiós de la vida. Un ideal dinàmic de diferenciació i de concentració. Un tradicionalisme intel·lectual, estètic i moral en acció sobre el porvenir. I, finalment, quàdruple cultura. Cultura del gust, cultura de la raó, cultura de la voluntat i cultura del sentiment. No és poc, sempre i quan ens entretinguem una mica a analitzar totes i cadascuna d'aquestes paraules, també des del punt de vista filològic. Gràcies. Sí.